Escarxofat en el sofà en un diumenge a la tarda, tot mirant la sèrie que m'havien recomanat un parell d'amics, s'obrí un portal interdimensional a casa meva i n'aparegué un alien. I em digué, presenta'm el teu líder. I li vaig llançar el gat.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El gènere de la ciència-ficció està vivint des del nostre punt de vista una època daurada. Amb la seva visió sempre enfocada al futur, sovint és el motor que canvia la nostra societat i ens fixa fites a complir. Quin és el paper del feminisme en el gènere? Ja hi ha una estreta relació o hem de vetllar perquè hi sigui? Són preguntes que han intentat respondre les editores de Mai Més, Raig Verd i l'Armenauta i l'escriptora i llibretera Isabel del Río. L'Iker Mons ha recollit el seu testimoni arran d'una xerrada sobre aquesta qüestió que es va fer el cap de setmana passat a la Font de Mimir, un espai que també va acollir la presentació del nou número de Friccions, de la mà del Biblionauta i de Mai Més Llibres. Encara en literatura també us hem preparat un reportatge sobre la trajectòria de l'escriptora Rosa Montero, molt coneguda en el gènere per haver fet néixer Bruna Husky, una detectiu replicant que a tots ens ha arribat al cor. Un reportatge que serà possible gràcies a les dues xerrades que l'autora va oferir al Festival Celsius. D'altra banda, Marc Mosquera ens tornarà a acostar els seus concerts insòlits, avui parlant de la projecció d'American in Paris de Gene Kelly amb música en directe. I acabarem acollint els experts de Snafu que ens acostaran diferents recomanacions de jocs de taula. És el que donarà de si el 24è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol a la producció. La Font de Mimir segueix fent actes relacionats amb el gènere fantàstic. És una de les punts neuràlgics últimament de totes les cites que ens fan reflexionar sobre el gènere. I l'últim esdeveniment que han programat ha estat Un nou món és possible, que es tracta d'una xerrada per parlar del gènere fantàstic i del paper dins de la dona dins d'aquest gènere fantàstic. L'Iker hi va poder ser. Iker, com va anar aquesta xerrada? Perquè vam veure que també va anar bastanta gent, va aixecar expectació.
Sí, va ser fantàstic.
Va ser fantàstic. Van participar les editores d'Edicions Sec, Raig Verd, Armenauta i Mai Més, i era una xerrada bastant crítica respecte a la figura de la dona, de l'autora, al gènere fantàstic. I
crítica, què vols dir? Que hi ha poques autores, que
sí, un dels temes que
no es reivindiquen prou.
Un dels temes que es tracta a l'entrevista justament és la presència de les autores, que hi han més autors que autores.
Però almenys és una bona notícia que estem parlant que hi han editores dones en totes aquestes editorials de gènere.
Efectivament, sí.
I que això ja és un gran què.
És un gran què.
Tu vas poder entrevistar a les editores, oi?
Sí. L'Alicia Gili d'Edicions Sec, la Laura Huerga de Raig Verd i la Marta Torres d'Armenauta em van concedir una entrevista i van parlar de tots aquests temes.
L'escoltem.
Com a editorial, quin és el vostre projecte?
Bueno, jo bàsicament el que busquem és una reflexió sobre el gènere i també ens agrada descobrir coses ocultes, portar al lector coses que no està acostumat a llegir.
Nosaltres, en principi, el que intentem és transgredir el que s'ha fet fins ara. O sigui, el gènere, la fantasia, sobretot, ha tingut uns paràmetres amb molts autors i autores bastant masclistes amb molts de les fórmules que s'han escrit fins avui dia, i el que estem intentant és transgredir-lo, trobar altres maneres de veure, caminar una mica pel marge del que és el fantàstic tradicional.
El que nosaltres fem és que, clar, el gènere és una part del que fem. Nosaltres fem literatura, assaig i ciència-ficció i fantasia dintre de literatura. Llavors, tot el que el fil connector de tot és el pensament crític i transformador, o sigui, de la societat, poder canviar la societat a través de la literatura i l'assaig, però a través de la lectura, evidentment, eh? O sigui, que és com un eix transversal de tot.
Comentaves que el gènere cada cop s'assembla més a la realitat. A la ciència-ficció d'ara serà el nostre futur? Pot anar a pitjor?
Pot anar a pitjor sempre, evidentment. El problema és fins on volem que vagi a pitjor. És a dir, potser la feina que ha de fer la ciència-ficció ara és impedir anar a pitjor.
Jo penso que la ciència-ficció marca formes creatives de pensar, no?, i ens marca camins. Precisament aquest món no sigui pitjor, no? O sigui, per replantejar-nos que no siguem el que abans en la xerrada deia la Laura, que som una plaga, no? Doncs som una plaga per aquesta terra, doncs replantegem-nos les coses. La ciència-ficció ens planteja noves fórmules, noves vides, noves maneres de ser, noves societats, doncs intentem crear-les, intentem construir-les.
Mira, hi ha un munt d'autors, l'Ale Guin, Ellen Cook i dels que publico, que pensen que per poder canviar el món hem d'imaginar un altre món possible, no? I jo crec que és el que ens dona la ciència-ficció, el poder imaginar un altre món possible.
Abans has comentat una cosa que m'ha interessat molt, que és el respecte a les il·lustradores, que hi ha més il·lustradores que il·lustradors. Passa el mateix a les autores? Hi ha més autors que autores?
Una mica les coses que parlàvem durant la xerrada és que les il·lustradores potser tenen com més força, tenen com més capacitat de moure's a les xarxes, de manera que es visibilitzen més. Sí, tenen més capacitat de fer-se visibles, mentre que les autores, sigui per la raó que sigui, de moment encara estan una mica invisibilitzades i no ens arriben per diverses raons, a través de les xarxes, a través dels mitjans de comunicació, a través de les pròpies editorials, que no acabem de produir prou autores.
Crec, mira, aquí tiro una pedra a la meva teulada, en part és culpa nostra, les editorials hem de fer més feina en aquest sentit. El que comentaven de Raig Verd, que van a les fires i demanen específicament autores, és una cosa que s'ha de fer més, honestament.
Però és únicament culpa de les editorials o hi ha més culpables? És culpa dels lectors també?
No crec que sigui culpa dels lectors. Els lectors, si és una bona història, hi entren igual.
Potser, històricament, sí que hem tingut la mirada de que si venia d'un home havia de ser millor, no? Que això és una cosa que ve canviant. Si és un home sempre té més entitat, no? Si són dos doctors i un era dona, sempre la gent mirava l'home, no? Això, amb el mateix rang de professió, sempre qui té més prestigi només pel gènere és ell. I això sí que és una cosa que jo crec que ha canviat molt i que els lectors ara fan aquesta recerca activa de jo també vull llegir dones o m'he adonat que aquest últim any només he llegit homes i aquest any llegiré dones. No? Això jo ho he vist molt, i ho he vist molt només els últims 3 o 4 anys. I em sembla una cosa molt interessant que els lectors ho demanin. I si els lectors estan allà, els editors ens obligaran a fer-ho, encara que no tinguem aquesta iniciativa pròpia, no?
I després seran els mitjans de comunicació cultural que s'apuntin al carro.
També.
A més, estic d'acord amb el punt de vista com a prescriptora de llibres. Em trobo amb que la gent més gran, potser, quan li dius un autor o una autora, moltes vegades sents el comentari, home, autora serà un llibre per dones. En canvi, la gent més jove doncs ja no té aquestes prevencions i, per tant, llegeix de tot i vol i et demana de tot. I, per tant, també ens obliga a nosaltres a produir i a editar tot.
Actuar de forma feminista en l'editorial, com funciona?
Són les pràctiques feministes de cooperació, col·laboració, escoltar i després a nivell ideològic anticapitalista, antiracista, anticlassista i divers, no? Jo crec que el feminisme, si no és radical, no és feminisme.
Home, és una cosa que hem d'estar construint, no? No, ara per ara no existeix de forma general, no? Però potser tal com avalci el món haurà d'existir així, perquè tal com anem com a societat, si no col·laborem, no farem res.
Clar, lluitar per aquesta perspectiva feminista és en part del vostre treball, però a vegades el món no ajuda. Com ho deies tu, el món no està preparat per la dona, el gènere.
El món no està preparat, el món és, com deia la meva companya, és patriarcal, és capitalista i ha creat un capitalisme que sembla que sigui l'única opció possible i l'única forma de viure possible. Capitalisme és una forma d'opressió. Feminisme està en contra de qualsevol forma d'opressió. En contra de qualsevol. Llavors, el feminisme no pot ser capitalista. Llavors, en un món on és el capitalisme la base de tot, en aquest món, la dona oprimida, com vols que tingui la mateixa veu? És impossible. No pot tenir ni la mateixa veu ni el mateix espai perquè forma part de l'opressió. Som nosaltres posant llibres sobre la taula que parlin d'un món possible diferent on obrim aquest imaginari de la gent que vulgui entrar en aquests mons diferents. I aquesta és la idea, no? Quan obres el món a la ciència-ficció, la mirada a la ciència-ficció, la lectura a la ciència-ficció, és, ostres, realment podem viure d'una forma diferent. Doncs anem a intentar lluitar per aquest canvi, perquè després d'imaginar un món possible ve el lluitar per un món possible.
Sí, estic d'acord. Més, bàsicament hem de deixar de ser la mirada alternativa per ser una mica la mirada. Ja està.
Aquesta desigualtat és una acció, com m'heu dit a la xerrada, automàtica. Aquest canvi com s'hauria de fer?
Conscient, és un canvi conscient. Si tu tens una mirada que és automàtica, si tens una forma de viure que no la penses, que realment et deixes endur per com funciona el món i penses això és així i no puc fer-hi res, llavors segur que no canvia res. Amb una mirada conscient i amb una lluita activa és com tu pots canviar el món, no? Sortint al carrer, manifestant-te, pensant, creant, de vegades, no? Escrivint. Jo que sé, hi ha moltíssimes maneres de portar al món petites peces que contribueixen a aquest canvi i cadascú fa la que sap fer.
Jo penso que hem de ser creatius actius i hem de ser proactius. O sigui, hem de ser proactius cadascú a la nostra manera, des del nostre lloc de treball cada dia, per canviar el món. I l'hem de canviar nosaltres. I és el nostre planeta, és la nostra societat, i l'hem de canviar amb tot el que puguem. I fem-ho. I els llibres i els autors i autores que ens diuen coses que ens fan pensar i que ens fan idear i repensar i construir nous mons, doncs ens ajuden a tenir idees, però nosaltres després hem d'actuar i hem de posar el nostre gra de sorra. Si no ho fem, acabarem amb el 1984, en el món feliç. Volem això? Volem aquestes distopies? No. Doncs creem aquestes distopies felices que podria crear la ciència-ficció d'avui per demà.
Abans comentaves la distopia de Bradbury. Acabarem cremant llibres?
Pot ser. Mira, t'he de dir que els dos últims anys... No. Ho dic seriosament, eh? En els dos últims anys, des de l'1 d'octubre i tot això, una de les accions que vam pensar a Ratzberg va ser tallar la Gran Via cremant llibres. Imagina't, com a acció de donar visibilitat a una injustícia i de realment seria la destrucció de la cultura, que és com una de les coses més horribles que se l'imagina gent. Però de què serveix una cultura quan està invisibilitzada o silenciada, no? Però és una acció simbòlica que et dona a veure en quin punt estem, no? Llavors, per què no? Realment ens ho hem plantejat, cremar llibres, o sigui, que no et dic que no. I cremar llibres, ja et dic, que potser pot ser una manera de despertar a una altra cosa. Potser, clar, no en la visió de Bradbury, perquè Bradbury el que deia és que no existien llibres, no? Llavors era un escenari totalment diferent, no? Però pot funcionar, per què no? Ens serveix de gaire tenir molts llibres? Realment serveix d'alguna cosa? Vull dir, és un element transformador? No. Llavors, doncs, per què no? Doncs cremem-los. Els llibres no són bons per si. Els llibres els fem bons les persones.
Bueno, sí, de vegades m'ho pregunto quan editem tants llibres tots plegats, no? Tot això són boscos que hem convertit en paper i que valgui la pena, no? Si aquell arbre s'ha mort per nosaltres, doncs que sigui per dir alguna cosa interessant o bella o que ajudi algú.
Hi ha una cosa que penso que és interessant, és el que ha comentat la Marta abans i també la Laura, és que les editorials estem començant a treballar en col·laboració entre nosaltres, perquè les petites editorials han entès que la competència no serveix de res, que el que hem de fer és que els llibres serveixin per transmetre tot això que us estem explicant, no? I que per tant treballar en competència no té sentit. Per exemple, doncs, amb Mai Més o amb Armenaute i Orsini, treballem la zona ruptura. Ratzberg també treballeu amb Llegir en Català, que són doncs, editorials que col·laboren amb altres editorials i que treballem en conjunt per poder fer que tot això que us estem explicant arribi a més gent, no?, i fer xarxa, perquè això també és una altra història, no? O sigui, aquest gran mercat capitalista existeix també en el món editorial i, evidentment, aquí invisibilitza doncs, a les petites editorials que volen ser transgressores i que volen canviar les coses. I qui són aquestes? Són nosaltres. I l'única manera que tenim a vegades de visibilitzar-nos també és intentant fer doncs, aquestes col·laboracions entre nosaltres, com pot ser Llegir en Català o Zona Ruptura.
Ens faltaria escoltar una de les ponents a la xerrada, que era la Judit Terradellas, de Mai Més. No la vaig poder entrevistar perquè la següent xerrada, que era la presentació de Friccions,
exacte,
hi participava ella perquè és, Mai Més participa en el projecte de Friccions juntament amb el Biblionauta.
Sí, sí. De fet, aquesta setmana es presentava el número 5, no?, d'aquesta revista.
Era el número 5 que es presentava i... Jo me la vaig perdre perquè estava fent l'entrevista a les editores.
A veure, el do de l'omnipresència encara no el tenim.
Bueno.
Ja és una realitat. Però sí que ens hem documentat, no?, sobre
sí.
Què és Friccions.
Friccions és una revista que publica relats originals de gènere fantàstic d'autors i autores de La Casa, que és impulsat, com he dit, per Biblionauta i Mai Més.
Uh-huh.
I encara falta... una entrevista. Isabel del Río, l'escriptora propietària de la Font de Mimir, fa poc la vam escoltar aquí al Quimèric.
Sí, la vam poder entrevistar per la faceta més d'escriptora.
Però faltaria la faceta de llibretera. T'arriben més llibres d'autors que d'autores?
A veure, avui dia realment la cosa es nota, no?, que està començant a haver-hi un canvi, especialment en el gènere, no? Jo he estat lectora de gènere tota la vida i sí que és cert que al principi doncs, tot el que podies trobar eren autors de fora, traduïts o el que fos, no? I normalment noms masculins, era més complicat. I sí que es notava molt, ara encara es nota, És que és lògic, no? Els passos, vulguis o no, els canvis van a poc a poc. Però hi ha moltes editorials que ara estan treballant tot aquest tema. Dins del meu panorama com a escriptora també em va passar, no?, que una de les primeres novel·les que vaig escriure hi havia una relació entre dues dones i em van fer canviar una de les dones per un home, no? Perquè com era un llibre juvenil, se suposava que això no havia de passar. Llavors sí que és cert que tot aquest tipus de coses les anem arrossegant, però ara estan canviant, no?, i es veu molt.
I ho vas fer?
En aquell moment jo era molt joveneta, em costava... Clar, jo dic una editorial, et digui, vinga, que et publico, no? Et diuen, mira, és que hasta te cambias el nombre, tio. Sí, fas el que toqui, no? Però ara no, en canvi, ara ja, vulguis o no, ja estic una mica més curtida i lluito una mica més pels meus personatges. Però bueno, trobo que va ser una bona experiència, un buen choque con la realidad, no? Veure realment com estava el món abans per veure com està el món ara.
Hi ha una pregunta més lligada als llibreters. Hi ha més llibreteres o més llibreters?
Uau, això sí que no sabria dir-te, però avui dia hi ha moltes llibreteres. Jo me'n recordo quan era petita, que quan anava a les llibreries sí que és cert que veies, no?, l'home darrere de... No, especialment a mi m'agradaven molt les llibreries de vell. Sí, és aquello de l'olor, és així, oh, que te quedes així un poco anestesiado. I sempre veies així el típic senyor amb ulleres, no sé què, és que tenien com un perfil. Però avui dia sí que és cert que si vas mirant qui porta les llibreries i qui són molt actives dins del món cultural, no?, de fer moltes activitats, de fer moltes coses, normalment són dones. I suposo que és també perquè, vulguis no, també si mires el número de lectors, normalment hi ha més dones que homes, per exemple, als clubs de lectura, als tallers d'escriptura, normalment hi ha més dones i realment suposo que és també per aquest desig, no?, de compartir sentiments i a la vegada, no?, de viure altres mons i viure altres experiències i entendre com funciona tot.
I crec que no només passa a la realitat, sinó quan s'escriu un llibre i apareix una llibreria, és una llibretera la persona que la regenta.
És un personatge romàntic, no? El personatge de la llibretera que més et recomana un llibre i l'encerta i buah, i dius, buah, amor a primera vista, que locuron amb el llibre, eh? Que locuron, no? O sigui, sí, jo trobo que és un personatge molt recurrent.
I un llibreter, una llibretera, quants títols arriba a tindre al cap?
Uau, aquí ja m'has matat, no tinc ni idea. És que, mira, simplement si et digués quants llibres estic llegint actualment, pensa que jo porto 6 clubs de lectura, vale? 2 d'infantils i 3 d'adults. A part, vaig llegint novetats que van sortint perquè escric ressenyes i tal, no? Perquè, vulguis o no, també s'ha d'alimentar tot això. I també llegim llibres doncs, simplement per saber què hi ha, no? Per poder parlar amb la gent i perquè a tu t'agrada. Llavors, jo és que sempre estic llegint tranquil·lament, doncs això, 6-7 llibres a la vegada.
Ja heu escoltat el missatge que, en general, han donat les entrevistes. La societat busca un canvi, però un canvi a millor.
Home, clar, per anar pitjor...
No, jo el no canvi, un nou món el veig possible, veig un canvi, però no el veig millor, el que s'acosta.
Com el veus?
Molt pues, negre, no?
Jo ja fa temps que estic dient que estem anant cap a una espècie d'edat mitja, on un pensament únic, on qui pensi el contrari serà una deixa i serà castigat en públic.
Txan, 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 txan.
M'agrada una mica. No m'agrada una mica.
No t'agrada gens.
Esperem que no hi siguem per veure. Bueno, igual l'Alfons i jo no, però tu sí que ho veuràs, perquè clar, ets més jove i...
Sí, últimament condueixo com un desgraciat, o sigui, és possible que...
Si hi ha una Tercera Guerra Mundial, doncs no arribarem ningú.
Però bé, abans de la Tercera Guerra Mundial, espero que la Font de Mimir segueixi convocant aquestes xerrades, aquestes cites, perquè sempre ens tracten molt bé cada cop que hi anem.
I espero tornar-hi, perquè m'ho vaig passar molt bé i em van tractar molt bé.
Doncs això, ja hi tornarem i per seguir parlant del gènere.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Hi ha autors consagrats del gènere fantàstic, mentre que n'hi ha d'altres que, tot i haver deixat títols importantíssims i d'haver deixat petjada, són rodamons de tots els gèneres. És el cas de l'escriptora i periodista madrilenya Rosa Montero. Des de la publicació de la seva primera novel·la l'any 79 fins ara, ha publicat una vintena de títols de tots els gèneres, des de la novel·la negra al costumisme, dedicant unes quantes de les seves obres a la ciència-ficció, la saga del personatge Bruna Husky. Hem volgut conèixer quines motivacions hi ha darrere de la seva extensa i variada trajectòria i en especial de la saga que va començar amb Làgrimes en la lluvia i que ens ha marcat com a amants de la ciència-ficció. Ho recollim en aquest reportatge en veu de David Bisbal que ha estat possible gràcies al Festival Celsius.
¿Qué os habrá hecho salir a todos en una noche tan negra? Que no me veis. Se me olvidaba que solo tenéis esos lastimosos ojos humanos. Y que nunca habéis sido capaces de ver nada. Bueno, ahora ya sabéis quién soy o qué soy. ¿Qué pasa? ¿Nos alegráis de verme? ¿Por qué será que a los humanos nunca les alegra encontrarse con un replicante de combate en un callejón oscuro?
Bruna Husky és un d'aquells personatges que va molt més enllà del paper i pren vida. I ho fa, precisament, per encarnar una de les pors més grans de la humanitat, la por a morir. La detectiu replicant té els dies comptats, i saber-ho serà la seva condemna just quan està convivint amb el dol per la pèrdua de la seva parella. La por a la mort és, precisament, la motivació per escriure de Rosa Montero.
Yo a veces pienso que soy escritora para intentar perderle el miedo a la muerte y que voy haciendo mis libros para eso, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas más bonitas que me han dicho en mi vida fue después de Historia del Rey Transparente.
De esa quiero que hablemos, esa me ha gustado muchísimo.
Muchas gracias. Estaba en un chat del Mundo y entonces un lector me dijo, mira, me gusta mucho la novela, ta, 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 ta. Pero lo que más me ha gustado es que creo que después de haber leído esta novela tengo menos miedo a morir.
Es muy bonito.
Es precioso. Y es para lo que y es que yo creo que es para lo que escribo las novelas, para perder el miedo a la muerte, para aprender a vivir el presente con ligereza, con serenidad y con plenitud.
Imaginad por un momento que vosotros vivierais tan solo 10 años y que supierais exactamente cuándo os vais a morir. ¿No odiaríais a quien os hizo eso? 10 años de vida. Nada más. Es un soplo, una condena. Nacer a los 25 y que a los 35 se te dispare el proceso degenerativo que te matará en una semana.
I la por a la mort va molt lligada al pas del temps.
Para mí uno empieza a envejecer desde la cuna, evidentemente, y entonces estoy obsesionada por la muerte, por el paso del tiempo, por lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, ¿no? Y yo tengo, desde pequeña, me recuerdo con 10 años, por ejemplo, diciendo, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida habrá pasado el tiempo, estarás durmiendo, enseguida... habrá pasado más tiempo, estarás mañana en el colegio, enseguida habrá pasado más tiempo, te habrás hecho adulto, adulta, enseguida habrá pasado más tiempo, se habrán muerto tus padres y enseguida habrá pasado más tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto lo pensaba con 10 años.
I per vèncer el pas del temps, no hi ha res millor que tenir somnis. Els de Montero passaven per poder sortir a les estrelles.
Y además yo me recuerdo luego de niña queriendo ser astronauta. Que no,
yo también.
Tú también, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno.
Hasta que me di cuenta de que eras chica, española y de
Puede venir de que uno de mis primeros recuerdos de la infancia es estar en la calle, yo soy de Madrid, Reina Victoria de Madrid, que era mi calle de la infancia, con muy poca edad, 5 años recién cumplidos o menos, colgando de las manos de mis padres y mirando hacia el cielo en mitad de la noche, uh-huh. En una noche de un invierno frío, que Madrid es tremendo, ¿no? Y ya ser tan pequeñita y estar en la calle en mitad de la noche ya es extraordinario. Entonces yo notaba que era una noche extraordinaria. Colgaba de la mano de mis padres, miraba el cielo negro y toda la calle de Reina Victoria estaba llena de gente parada, igual que nosotros, mirando al cielo. Entonces todos mirábamos allí al cielo en silencio y de repente, ti, 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 una estrellita, el Sputnik. Entonces yo vi el Sputnik, que fue... el paso más grande, verdaderamente mucho más grande que el alunizaje, el paso más grande que se ha hecho en la escalada, claro, del espacio, porque fue la primera vez que el ser humano pudo colocar un artefacto en órbita, es decir, la primera vez que el ser humano pudo salir del útero de la atmósfera terrestre y de la gravedad terrestre, ¿no? Ese es un paso gigantesco, ¿no?
I aquests somnis emmirallats en la realitat també fan que Montero escrigui ciència-ficció com si no ho fos.
Desde luego mis novelas no son distópicas para nada, palabra de moda y más usada que un chicle, ¿no? No son distopías para nada, de hecho son muy realistas, de hecho creo que el mundo de Bruna es menos malo que nuestro mundo, creo que nuestro mundo es peor que el mundo de Bruna. El mundo de Bruna, por ejemplo, en el mundo de Bruna en la Tierra, porque tiene dos plataformas orbitales que son dogmáticas y tal, pero en la Tierra que es hay una democracia fallida como las nuestras, ¿no? Pero, por ejemplo, ya no hay sexismo, por ejemplo, o se trata a los animales muchísimo mejor, a los pocos que quedan, claro, porque lo que pasa es que sí que es verdad que si quieres hacer un desarrollo de ese mundo, ¿no? como os digo, posible, incluso probable, tienes que ver lo que pasa y lo que pasa en el mundo de Bruna. Lo malo del mundo de Bruna, tampoco hay menos arte, hay un montón de arte.
Es que
tampoco
hemos dejado que llegue hasta ahí, digamos, no, y ahí como que toman conciencia.
No hemos dejado que llegue hasta ahí. Te vuelvo a repetir que para mí el mundo de Bruna es mejor que este. Lo que pasa es que el mundo de Bruna tiene las consecuencias del cambio climático. Y eso no es culpa del mundo de Bruna, y además es que es bastante imposible de parar eso, de alguna manera, salvo que haya algún invento de tecnología que ahora no sabemos, hay que ralentizar ese cambio para que nos dé tiempo a inventar algo para pararlo.
Montero, de fet, s'escapa de les etiquetes de gènere perquè les toca totes.
Es que estamos escribiendo en el siglo XXI y nuestras madres y nuestros padres literarios tiraron las paredes del mundo. Entonces ahora ya escribir dentro de una jaulita, de un género, como el género entendido como una pequeña jaula, ¿no? Así que en donde meterte me parece ridículo, ¿no? Pues yo qué sé, los tiempos del odio, en realidad todas, ¿no? Las novelas de Bruna pues son, por un lado, pero los tiempos del odio en concreto, pues es una novela política, evidentemente, y social. Es una novela de aventuras, claramente. Es una novela de ciencia ficción. Además, a mí me encanta la ciencia, me encanta la tecnología. He intentado que el mundo de Bruna, que sucede en el año 2109, bueno, los tiempos del odio en el año 2110, sea un mundo no solo posible, sino probable, ¿eh? O sea, yo creo que son las novelas más realistas que he escrito, como sucede muchas veces con la ciencia ficción. Entonces, es una novela de ciencia ficción, por supuesto. Es una novela de género negro, porque es detective. Y honesto, es una novela existencialista, es una novela psicológica, es una novela de amor, porque el subtítulo es Sin amor no merece la pena vivir, y es una novela de amor. Así que, y eso es una maravilla, eso es escribir en el siglo XXI.
Os pone nuestra rareza, nuestra monstruosidad, os atraen nuestros cuerpos poderosos. Nuestros cuerpos poderosos. Estos poderosos cuerpos nuestros que habéis condenado al sufrimiento, ¿por qué lo hicisteis? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicisteis?
En tot cas, el procés d'escriure va més enllà de plasmar les pors. També vol dir vèncer-les. Una de las de Rosa Montero es el síndrome del impostor.
Incluso si te han dado antes premios y que también con el síndrome del impostor piensas que se han equivocado, faltártelos y tal. Pero incluso si te han dado premios y tal, siempre queda esa cosa tan bonita que es decir, bueno, quizá antes supe escribir, pero ya he acabado, estoy acabada, ya no sé escribir nada, ya no voy a poder, soy un desastre.
Resulta difícil de creer, muy difícil de creer. 3 años, 7 meses y 6 días, eso es todo lo que me queda por delante. Cada año paso por la fecha de mi futura muerte y os odio un poco más.
Yo me acuerdo que cuando terminé precisamente el borrador de Lágrimas en la lluvia, que además fue muy difícil para mí porque en mitad de la novela se puso enferma mi pareja y se murió, ¿no? O sea que la novela estaba pensada desde otro lado, desde otra vida y de repente... en mitad de la construcción de la novela, pues enfermó, pasó 10 meses enfermo y se murió. Y a pesar de eso conseguí terminarla, pero estaba muy perdida porque todo eso. Y entonces terminé el borrador, dije, esto es una mierda, no lo voy a publicar. Llevaba pues un esfuerzo, fue enorme ese libro. No lo voy a publicar, no lo voy a tirar. Bueno, se lo mando a mi editora. Mi editora me dice, calma, mándamelo. Elena Ramírez, que es genial, de 6 Barral, ¿no? Calma, mira, no, es una mierda, te lo mando, pero lo voy a tirar. Se lo mando, se lo leyó, aunque era gorda, ¿no? Se lo leyó en 3 días, me escribe y me dice, es maravillosa, entonces dices...
No se te ocurre tirarla.
No, dices inmediatamente, qué buena novela escrita.
I sens dubte, dels moments més durs de la vida de Montero, han nascut les seves millors obres.
3 anys, 7 mesos i 5 dies. Són més de les 12. Me queda un día menos.
Literatura, cinema, rol, quimèric.
Concerts insòlits.
Avui tenim a l'estudi el Marc Mosquera per portar-nos un nou concert insòlit. Marc, benvingut al Quimèric de nou.
Hola, què tal? Bona tarda.
Aquest cop has tirat de clàssics, no? Has anat a American in Paris.
Sí, exacte, una pel·lícula del 1951, o sigui que no és res ultramodern, precisament. És un musical de Gene Kelly. Els que estiguin familiaritzats amb els musicals, potser els hi sona Gene Kelly. És un dels més famosos ballarins i coreògrafs que hi havia en aquella època daurada de la Metro. i la productora Real Solutions Barcelona està especialitzada en fer aquest tipus de concerts, de rescatar pel·lícules antigues d'anys 50 o més enrere, i intentar fer això, aquests concerts de pel·lícula més banda sonora tocada en directe, i confia molt en l'orquestra Camera Musicae, l'orquestra sinfònica Camera Musicae, que són de Tarragona, i el director Anthony Gabriele, que és italià, i amb qui han col·laborat ja diversos cops. Van fer Cantando bajo la lluvia, precisament fa un parell d'anys, i Vértigo ja va ser l'any passat.
I ara estan de gira, no?, amb aquest espectacle en concret.
Bueno, van estar-ho, Barcelona va ser l'últim concert el 4 de febrer, però van fer en 5 dies 5 ciutats espanyoles. Va ser un tour allò...
Una gira molt intensa.
Una mica heavy.
5 dies?
Sí, sí, en 5 dies, la mateixa orquesta,
seguits.
El mateix director... Sí, sí, seguits.
I com movien els instruments tan ràpid?
Això no els hi vaig preguntar, però bueno, jo els vaig veure com desmuntaven el tinglado del Teatre Coliseum i era bastant èpic, vull dir, ho feien molt ràpid.
No, que s'emportin ja a l'amfiteatre i s'ho portin directament.
Home, pues hagués sigut el més còmode.
A les 5 casetes del McDonald's.
Sí, sí, sí.
Doncs sí, perquè van fer València, Saragossa, Sevilla, Madrid, Barcelona. O sigui, realment va ser un tour ibèric bastant heavy.
Però en 5 dies?
Sí, sí, en 5 dies.
Aquesta gent està xutada del cap.
No, sí, pues, l'últim dia estaven brutals tocant.
Això t'ho anava a preguntar, com
pensava...
han arribat a Barcelona, a veure?
No, realment van sonar esplèndids. A més, el sense cap mena d'amplificació, cosa que és una cosa que ja és tant de l'orquestra com de la productora, que no, o sigui, no fan servir micròfons ni res, tal qual. És l'orquestra que soni com ha de sonar, i sonaven esplèndids, i el director estava brutal. O sigui, domina la banda sonora, domina la tècnica de sincronització de música i imatges, que a més amb les pel·lis antigues no és un sistema digital, és un rellotge d'aquest d'agulles, i ell tenen les partitures apuntadet en quin minut i segon ha d'entrar cada secció, i és una barbaritat.
O sigui, vindràs una mica com els actors de doblatge que els hi van sortint els números a baix i que ho has d'intentar quadrar, no?
Exacte. I això ho fa el director amb l'orquesta, que estan allà els 70 músics a pendents de quan han d'entrar i quan han de sortir. Amb l'afegit que un americano en París, a part de que es basa en la música de George Gershwin, té cançons cantades. I la música de les cançons cantades la toca l'orquestra. Llavors els cantants sí que són els de la peli, però la música no. Llavors...
Sí, sentim els cantants.
De quadrar-ho.
Sí, sí, sí.
Arribarà un dia que també portaran els cantants i farem doblatge en directe.
Home, pues, si portessin el Gene Kelly el 2020 seria molt guai, però no sé si la tecnologia ho permet.
Home, el món dels zombis està molt avançat.
Això és veritat.
Sí, ara que tenim el coronavirus, aprofitem per fer l'epidèmia zombi.
Exacte.
Doncs sí, doncs la gràcia d'aquesta pel·lícula és que no té una banda sonora escrita per la pel·lícula, sinó que van fer una pel·lícula per la música. És una mica estrany.
Ostres.
És una composició de l'any 28 que va fer George Gershwin, un compositor bastant famós a principis del segle XX, nord-americà.
Sí, de fet en vam parlar amb alguna secció de Quimerofonia, si no m'equivoco, ho vam estar comparant... Les bandes sonores, no?, de Gershwin.
Ah, sí? Ah, vale. Ah,
sí, si no m'equivoco...
Això no m'havia... Sí, sí. Se m'havia escapat. Ja miraré la hemeroteca.
Doncs... que clar, el ressò, no?, que té, ja l'hem tractat en diferents sentits i això ja vol dir que hi ha molt a rascar, no?
És que era un compositor que feia música sinfònica, diguem, amb la tradició europea, tot i ser americà, però amb melodies i harmonies més pròpies a la música jazzística, podríem dir. No és que fes jazz sinfònic, sinó que la seva música es prestava a que es pogués arranjar en jazz molt fàcilment. Llavors, a part les composicions que feia, com Rhapsody in Blue o Un americano en París, són molt llargues i són narratives, són molt cinematogràfiques. Llavors, ells van agafar, bàsicament, aquesta peça, que és d'un americà que està a París, i tu pots sentir com va pels carrers, com va sentint les botzines dels cotxes, com para amb un cafè... El bullici de la gent, tot això, tot fet només amb instruments musicals.
Ostres,
que guai.
I se'n surt,
Sí, sí.
Tu has viatjat a París a través d'aquesta cançó.
Realment sí, és molt emocionant. Llavors, Vincente Minnelli i Gene Kelly, Vincente Minnelli és el pare de Liza Minnelli, precisament, era un director de musicals i van dir, hem de fer això a pel·lícula. Llavors van agafar la història d'un artista americà que pintava quadres i intentava guanyar-se la vida, i hi ha un triangle amorós entre una mecenes yanqui que està a París que intenta lligar-se'l i ell que s'enamora d'una noieta parisenca. Llavors ja tenim el lío muntat. Una miqueta. I la gràcia de la pel·lícula, sobretot, És que, aviam, argumentalment, pues, la pel·lícula està bé, però no és que sigui un gran...
No té grans girs de guió, no?
No, exacte. La gràcia de la pel·lícula és el ballet final, que dura 17 minuts, i és Un americano en París, de Gershwin, tal qual, en el que...
És el que estem sentint de fons.
Exacte.
Ah, mira.
Sí, en el que hi ha tota una ensunyació de l'artista, o sigui, del Gene Kelly... una miqueta tota la història d'amor que ha estat succeint durant el llarg de la pel·lícula, perquè ha perdut la noia, i llavors està com...
Spoiler!
No, aviam, és un triangle amorós, sempre hi haurà algun gir, alguna cosa, i llavors hi ha un moment que està com trist i està rememorant-ho, i està fent-ho com una ensoñació més aviat positiva, és a dir, tot ho veu com molt maco, i la gràcia és que, com que ell és un artista, van agafar i van fer que tots els decorats de l'ensoñació fossin quadres... De Toulouse-Lautrec, de Renoir, de Rousseau, hi havia algun altre, Van Gogh, em sembla, i llavors amb tot de personal ballarins simulaven les posicions dels quadres i es movien.
Oh.
I feien coreografia pel Gene Kelly, que a més barrejava, com Gershwin barreja música clàssica, música jazz, una miqueta clàssic i modern, barrejava claqué i ballet. O sigui, realment... Tot el número és realment espectacular.
És que a mi, ja només pensar en 17 minuts és moltíssim,
sí,
és una
clar,
exageració.
I en aquella època eren quasi 20 minuts sense diàlegs, i a sobre era com una reconstrucció de la pel·lícula, la qual la gent devia pensar, això què és? però els hi va quedar esplèndid, o sigui, la pel·lícula va guanyar 6 Oscars.
Ostres, i clar, pocs em semblen.
Sí, bueno. I a més, 65 anys després, això va inspirar a Damien Chazelle per un final una mica conflictiu a La La Land, que hi ha tota una ensunyació, hi ha també com un ballet musical.
I pots creure que encara no he vist La La Land?
Pues jo tampoc.
Jo tampoc.
Molt malament.
És que em van dir que era molt ensucrada i em va fer mandra.
Bueno, ensucradeta ho és, una mica.
Eh que sí?
Sí, això sí.
Té pinta.
A mi m'han dit que és un pèl diferent de l'habitual d'aquestes pel·lícules.
Això sí. Perquè comença molt, com un musical, després no ho és, després recupera i s'inspira molt en Un americano en París, que és un musical ultramític, per fer aquesta escena final.
Home, és que amb 17 minuts d'un tio ballant, o et fas molt famós o t'envies a la merda.
Bueno, és un tio ballant i molta gent ballant, eh? O sigui, hi ha tot un... Vull dir, hi ha tot un... An American in Paris Ballet Company. O sigui, hi ha com una mena de... Sí, sí. Van començar a recollir molt... a fer càsting de moltíssima gent per fer aquest número final, que va ser costosíssim, però és que és brillant. I l'orquestra, amb el director, estaven esplèndids. Vull dir, va haver-hi un petit problema d'il·luminació al començament i Anthony Gabriele va haver de parar els crèdits inicials perquè no s'hi veia. Però quasi va ser com una sort, perquè va ser que van poder sentir la seqüència inicial dues vegades, la qual va ser genial. I a partir d'aquí tot ja va anar per abajo sin frenos, genial. I a més això, la música és lírica, és jazzística, té moments de big band, moments de sinfònica, moments de molt èpics, i l'orquestra els feia anar superbé, o sigui, canviava d'un registre a l'altre com si fos ultrafàcil, i realment és increïble. Vull dir, la gent va sortir encantadíssima, i de fet aplaudien enmig de la pel·li. O sigui, cosa que normalment no es fa, era com, no, o sigui, era tan guai que van dir, mira, és igual, o sigui, aquí aplaudim.
Estil festival de terror, no?
Quasi, exacte.
Estil, la pel·lícula no importa tant, aplaudim els artistes que estan tocant.
Exacte. És veritat, ningú de la pel·lícula s'ofendrà.
No, exacte. Ja,
també,
sí.
Això també és veritat.
Després, per tant.
Que el moment que va trencar això va ser una altra escena, que és una ensunyació d'un altre personatge, que és un pianista que està somiant amb la composició perfecta, i en l'escena que ell està al llit imaginant-s'ho, està ell tocant el piano amb una orquestra on ell és tots els músics de l'orquestra.
Que gola.
O sigui, tot ell, tota l'estona. I el que estan tocant és el concert per piano i orquestra en fa de George Gershwin, que és una autèntica meravella, només un fragment perquè dura com mitja hora i allò dura 5 minuts, però és un fragment ultravertiginós i el piano sí que estava en la pantalla, però l'orquestra no. L'orquestra era la Sinfònica Camera Musicae en el Teatre Coliseum.
Oh.
I va ser brutal perquè era com sentir un concert real de piano i orquestra, però amb el piano en la pantalla, no era un músic real que tinguéssim allà. Lo qual, seguir els canvis de tempo d'un pianista on no li pots dir ves més lent, ves més ràpid, perquè no, allò és una filmació i ja està. Realment era, o sigui, va ser un esforç titànic tant del director com de l'orquestra, però és que els hi va quedar fantàstic. I serà el cinquè dia seguit, jo no entenc com ho van fer.
Això és el típic repte, no?, de dir... Això pot sortir molt bé o molt malament.
Exacte.
No? És el que dèiem abans d'igual del número
musical. Sí, perquè
musical.
Si surt una mica malament, queda molt malament. O sigui, no, perquè, clar, a la que algú entra destemps, ja es nota molt.
No,
allò era un mecanisme de rellotgeria realment impressionant. Sí, sí.
Doncs xapó, ens traiem el barret, eh?
Sí, sí, ja van fer-ho amb Singing in the Rain, això fa un parell d'anys, que també tenia moments de claqué, moments cantats, i clar, sincronitzar tot això, també era, i també era la mateixa orquestra amb el mateix director, que està especialitzat.
Carai.
Clar, no, per el que has dit, jo ja em vull veure el musical. No també, per la història, sinó per la música.
Encara que no sigui la mateixa experiència que ha viscut el Marc, que segur que és molt millor la música en directe sempre... Clar.
A més, hi ha una peculiaritat, és que quan amb la música de fons, si agafeu la de la gravació de la pel·lícula, sona... tècnicament una miqueta lamentable, perquè, clar, no.
Sí, realment la que estem escoltant no és de la pel·lícula.
No, exacte, per què? Perquè la pel·li és de l'any 51, és a dir, la qualitat de gravació és la que és. Llavors, encara que tu puguis veure el film, i l'hagis pogut veure moltes vegades, com és el meu cas, tu recordes les imatges de la pel·lícula amb una música d'una qualitat. En canvi, allà no només ho tens en directe, sinó que et sents una orquestra com ha de sonar. O sigui, realment és... veure una nova pel·li. És una altra pel·lícula, però en sentit literal. Perquè, clar, és impossible que puguis sentir aquella pel·lícula amb el so actual, perquè, clar, òbviament, està gravat fa 70 anys.
Sí, sí, sí.
I, en canvi, allà no. Allà tenies una orquestra sinfònica davant i és que era, bueno... Dius, sí, estic sentint les mateixes notes que m'espero, però no està sonant molt millor. Lo qual és increïble. Vull dir, realment, aquest tipus de concerts que recuperen pel·lícules antigues tenen aquest plus, a més... De qualitat sonora, ja.
Doncs, realment, Marc, ens emportem la teva experiència, que ens has transmès aquesta passió i aquesta il·lusió.
Sí, sí, m'ho vaig passar a pipa.
No, es nota, i ens estem passant pipa escoltant-te.
La paraula tècnica, seria pipa, sí. No, realment, vull dir, va ser impressionant.
Quan facis la ressenya per escrit, el titular, pipa. Doncs moltes gràcies, Marc Mosquera, per passar un dia més per Ràdio Sabadell.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.
Vols aprendre a dissecar ta mare? Doncs escolta, Quimèric. Els experts.
I avui els experts el dediquem a parlar de jocs de taula i ho fem amb el Ricard de Benito de la botiga Snafu. Benvingut, Ricard.
Hola, bona nit, Karen.
És el primer cop que et tenim aquí físicament a l'estudi, perquè aquesta secció dels experts doncs sempre és in situ. Anem a les botigues i us preguntem perquè
Correcte.
Ens expliqueu.
Sí.
I avui ho fem també perquè recuperar una mica la secció de jocs de taula que l'havíem perdut en temporades anteriors i teníem ganes de tornar-nos a posar al dia i parlar de jocs de taula diferents i que menys que un expert perquè ens en recomani, no?
Molt bé, doncs bens retrobada sigui, no?
I tant. Avui volem començar amb Pandèmic, no?
Sí, mira, us l'he portat sobre la taula perquè bàsicament, com que tenim el tema del coronavirus que es mou per ahí, el Pandèmic...
Bueno, el nom ho diu tot, oi?
Correcte. El Pandèmic va... Bueno, planteja la següent hipòtesi. En el món, val, a 9 ciutats capitals a nivell mundial, esclata un brot de 4 malalties diferents. Llavors, el joc en què consisteix? En ensemblar un equip de 4 investigadors, val, que han de fer front a les malalties. Mm-hmm. Llavors, el joc es basa en que, a mesura que va avançant els torns, les malalties es poden propagar entre les ciutats de tot el món, val, i els investigadors han d'anar fent recerca científica, aplicant mesures per controlar les malalties, i bueno, es juga una miqueta amb un mapa a nivell mundial, val, en el qual van apareixent les malalties, i després els jugadors es poden anar movent pel mapa i prenent mesures per intentar guanyar. És un joc cooperatiu, en el sentit que o guanyen tots o perden tots. I és un joc difícil, a més. Mm-hmm. Es pot jugar en una hora, és molt repetible, en el sentit que cada vegada pots assumir un paper diferent, pot ser l'investigador, pot ser el cap d'operacions...
El virus?
Pot ser el que vulguis. El virus no el pot ser mai. Home, no, soldaria.
Bueno, el malo de la pel·lícula.
No, però estic convençut que podríem trobar un joc on pot ser un virus.
Però has comentat que és difícil, però que pot jugar en una hora.
Sí.
Clar, a mi, normalment, quan penso en un joc difícil, penso en un joc d'aquests de 4 hores. No,
és un joc que és difícil de guanyar-lo, perquè hi ha molt de caos.
El difícil però de guanyar, no de jugar.
No de jugar. De jugar és molt fàcil, les regles són molt senzilles, val? És molt divertit i cada partida és diferent. I doncs pot ser que una la guanyis, l'altra la perdis, i el que sí que has de col·laborar moltíssim, perquè és fàcil, però hi ha certa complexitat. Mm. Però és molt fàcil d'aprendre i és molt divertit. I en una hora t'ho pots passar molt bé.
A mi me l'han recomanat.
Sí, també?
Sí. bueno, doncs ja saps.
A mi quan l'estava explicant m'ha semblat com una cosa, no, com una temàtica complexa per ser un joc de taula. No sé això com funciona, que és que hi ha com unes cartes que li pots fer això, pots fer allò?
Sí, hi ha dos baralles de cartes, unes relacionades amb les enfermetats i esdeveniments que van passant, i després cada jugador té 7 cartes a la mà, vale? I són cartes que li permeten fer coses per enfrontar-se a les enfermetats. Mm-hmm. Val? I en d'aquestes 7 cartes, tu a cada vegada que et toca jugar fas 4 accions. Val? Aquestes 4 accions poden ser: me moc pel mapa, potser tinc una carta que em permet, en lloc d'anar de ciutat a ciutat viatjant amb cotxe, doncs vaig amb vaixell o vaig amb avió i m'hi planto en un torn. Val? En lloc d'anar-me arrastrant pel mapa i bueno, doncs una mica cada, ja et dic, hi ha diverses cartes i cadascuna te permet fer diferents habilitats i diferents coses.
Que l'estratègia rau en com gastes tu els teus torns, no? O sigui, què fas a cada torn, sí, i quines cartes gastes i quines no?
Sí, tenint en compte que com que és col·laboratiu, les cartes també es poden intercanviar entre els jugadors. Per tant, potser un jugador té una carta que li permet viatjar en una capital que està molt infectada, perquè les infeccions, quan hi ha un brot, es pot convertir en una pandèmia i les ciutats annexes, val, es poden contaminar també. Val? És el que està passant amb el coronavirus. No? Sí. Estan tots confinats en un lloc i es va propagant. Bueno, doncs el joc simula això d'aquí. És un joc de temàtica una mica fosca, però té la part aquesta lúdica i és molt divertit.
No sé si t'has trobat amb gent que jugui i faci una mica de rol, també. Vull dir que, clar, una mica el teatrillo, no?
Sí, es presta una miqueta a fer el teatrillo. Sí, sí, sí. Tant,
és que, clar, perquè comentes i més en el context és superfàcil.
Sí, sí, a més, com que de tant en tant van apareixent enfermedades, doncs sempre és un moment per fer un pandèmic, no? Sí, sí, es presta bastant a fer tonteries.
Podríem enviar un pandèmic als milers de xinesos que estan aïllats perquè s'entretinguin una mica, sí, així.
Sí, segurament hi ha.
Karen, bueno, per favor.
Ell, crec que ho estan vivint en les seves pròpies carns, això. Sí, no sé
ja
si
no els hi faria tanta gràcia, no?
Jo crec que no.
Potser si ho poden solucionar
també,
psicomàgicament amb el
sí,
joc,
no? Sí, també estaria bé, claro.
El virus té nom o te'l pots inventar?
Són 4 enfermetats genèriques, són 4 virus genèrics, i hi ha diverses expansions d'aquest joc. Te parlo del bàsic, però n'hi ha més que potser tracten algun virus en particular, que està més de moda, o alguna variant. Ostres, ja et dic.
El terme virus de moda,
sí,
m'agrada una mica.
És que, sí, sí, és que és el que
hi ha. Recorda quan era la gripe A.
Sí, el SARS, la gripe A, vull dir, clar, això sempre es presta.
Jo no sé si la vivi, la gripe A.
No?
Soc massa jove.
O potser sí, eres
petit.
O potser sí, no, saps?
Eres petit, petit i no te'n recordes. Doncs hem parlat de pandèmic, però ens portes també un altre joc que potser canvia una mica la temàtica, eh? Estem parlant de Descent, Viaje a las Tinieblas.
D'acord, d'acord, aquest és un gran joc. El Descent, vosaltres no sé si sabeu d'un joc que es deia HeroQuest. Bueno, guarda relació. HeroQuest...
Em sona molt.
Sí, a mi també,
molt,
però val. No l'ho pico.
Bueno, HeroQuest era un joc tipus Dungeons and Dragons, però que es muntava un escenari tridimensional, sí. Hi havia una persona que assumia el paper del director de joc i anava posant bitxos i els altres havien d'anar a buscar tresors i matant bitxos. Bueno, aquest era un joc que potser fa 30 anys que funcionava i un editorial el va repensar, no es diu igual, ara de fet han tret una altra versió del HeroQuest, i entre d'un que es diu Descent. Val? El Descent és un joc d'espasa i bruixeria en el que les aventures estan predefinides. És a dir, hi ha una sèrie d'aventures en els que les pots anar encadenant per formar una campanya. Un dels jugadors assumeix el paper del dolent. Val? Mm. El dolent el que fa és porta els monstres, para trampes, els hi fa la vida impossible als altres jugadors. Els altres jugadors assumeixen el paper dels aventurers. Val? Llavors, aquests aventurers, en el joc, estan representats per unes figuretes de plàstic que tu te les pots pintar. Mm-hmm. Hi ha una sèrie de losetes que és com una mena de puzzle, que depèn de com les ensamblis, construeixen un mapa o un altre mapa. O sigui, el mapa es va construint a base d'ensamblar peces de cartró, d'acord? Que ja ha dibuixat l'escenari del joc. Val? I llavors aquest joc va per torns, és un joc que és cooperatiu també, en el sentit que els que porten els aventurers han d'aconseguir fer una missió, val? I la persona que fa de director de joc, val? Sempre seguint el guió que se li planteja en l'escenari, el que ha de fer és el contrapunt, ha d'aconseguir que els altres no compleixin la seva missió, val? Llavors en aquest joc pues tu vas avançant per laberints, per mazmorres, per, jo sé, per paratges de la natura, no? I et vas trobant tresors, te vas trobant enemics, vas descobrint, bueno, pots anar equipant, agafant equipament nou, entre aventura i aventura, si aconsegueixes diners pots comprar armes, armadures, conjurs, i una mica va d'això d'aquí. És com una mena de joc de rol, però per la gent que no té temps de preparar una aventura se'ls hi don feta i amb un escenari i unes figuretes. I està, la veritat és que és molt divertit. Aquest sí que és una mica més llarg, amb un parell d'hores, dos, tres hores, la pots tenir matat, aquest joc.
Això t'anava a dir, que té, almenys sí. Per la història que dius, sembla que sí, més, per una tarda, no? Així és un llarg, sense per una tarda, pressa.
Sí, és molt divertit perquè, és clar, com que el que fa de dolent té una sèrie de cartes que li van sortint a l'atzar, també, i que li permeten fer una sèrie d'accions, des de agafar un personatge que està avançant per un passadís, de repent li apareix una trampa, però només pot activar-se si té aquesta carta, aquest que fa de dolent, no? I per tant els jugadors no saben mai què passarà, l'altre amb el que té ha d'aconseguir, doncs, amb les cartes que li ha tocat, fer el màxim mal possible, i, bueno, doncs, i a més entre escenaris el personatge el pots anar evolucionant, val? Vas guanyant experiència i el pots incorporar dintre del que és una campanya.
Home, que pel que estàs dient, fer de dolent també ha de ser molt divertit, no?
És molt divertit.
Més que de bo,
sí.
No?
És molt divertit, sí, però de bo també té la seva gràcia, va? Perquè els bons van col·laborant entre ells, i llavors, clar, el que fa de dolent sap el que els altres estan maquinant, i per tant els intenta destrossar els plans, i llavors això és també bastant divertit.
Home, això tan maquiavèlic, això té bona pinta.
Sí, té un toc maquiavèlic, el joc, sí.
Edat, públic, una mica, què creus que li pot agradar? Doncs
pues mira, poden jugar... jo què sé, amb nens de 12 anys, 14, 16, cap amunt. És un joc molt familiar, eh? Mm-hmm. Molt familiar, sí. El pandèmic també és familiar, eh? Vull dir, és un joc que pots jugar amb canalla i tot i tenir aquesta temàtica fosca se'ls hi pot plantejar, no, això és lluitar contra un virus, no? I ja està.
Jo no m'imagino ma mare jugant al pandèmic.
Sí.
Però bé, depèn de cadascú dels pares que tinguin. No, anem a la tercera proposta del dia, La fúria de Dràcula. Una música així que acompanyi, no?
Ja fa por. Jo estic remolant.
De què va aquesta Fúria de Dràcula?
Mira, La Fúria de Dràcula, bueno, és un joc ambientat amb l'obra de Bram Stoker, no? I el joc és... bueno, va de lo següent. Es tracta de que els quatre personatges de l'obra de Dràcula, va, la Val Hensing, la Nina Harker, bueno, tots aquests quatre que surtin del llibre, han d'intentar capturar i trobar i matar el Dràcula que es mou per tota Europa. Val? Llavors, el joc es diu El Rastro de... bueno, La Fúria de Dràcula, perquè Dràcula és un personatge molt poderós, mm-hmm. D'acord? I llavors té moltes eines per intentar matar els personatges. És un joc que és una carrera contra el temps. A mesura que va avançant el temps, val? I van passant els dies, el Dràcula es va fent més fort. Com es fa més fort? El personatge del Dràcula només pot viatjar per la nit per Europa. A mesura que viatja per les ciutats europees, va deixant un rastre. Uh-huh. Els jugadors han d'anar movent-se. Ells se poden moure pel dia, per la nit han de descansar. Val? Han d'anar trobant pistes. Si van a parar en una localització on ha estat el Dràcula, i només la poden trobar si ha estat menys de 4 torns abans, val? Llavors saben que ha estat allí. Per tant, què saben? Aquí ha estat el Dràcula, però no sé a quina distància està. Fa 4 dies, 3, no ho sé, però és que a més el Dràcula els hi pot deixar trampes. Una trampa pot ser des d'un vampir, a col·laboradors que pugui tenir que el poden ajudar, i ens es poden plantejar batalles, els jugadors es poden quedar bloquejats, el Dràcula el que fa és guanyar poder aixecant vampirs nous. Representa que va mossegant gent i els va vampiritzant. Els vampirs aquests, quan s'aconsegueixen despertar, és un nou enemic que apareix en el joc. Val?
Interessant.
I ja et dic, també pot viatjar per mar el Dràcula. Si viatja per mar, els altres jugadors ho saben, perd punts de vida, vull dir, és un joc que...
Com l'altre joc, hi ha algú que fa de Dràcula i algú
un fa de Dràcula, sí? I els altres quatre fan de perseguidor del Dràcula. Esclar, el Dràcula, també pots jugar el Dràcula a intentar despistar-los, deixar un jugador aïllat, anar per ell, matar-lo, vull dir que, claro, vull dir, aquí t'has de plantejar, com que Europa és molt gran, no?, i en moltes ciutats, t'has de plantejar com el perseguim, on pot estar, no? I l'altre ha d'intentar, doncs, anar-se escaquejant.
I el tauler que té forma de mapa?
És un mapa de tota Europa, sí. Val? I, bueno, a mi em sembla bastant interessant. És un joc bastant lleugeret, és una mica llarg, eh? És un joc que potser necessites 3-4 hores per jugar-lo ben jugat. Uh-huh. I aquesta part de misteri, bueno, ara vaig a aquesta ciutat i me'l trobaré o no me'l trobaré. si me'l trobo, m'atacarà o no m'atacarà? O s'escaparà? Perquè pots, si en Dràcula pots convertir-te en boira i marxar, perquè a l'univers està en una situació complicada, no? I doncs l'han d'anar aconseguint atrapant, però no només un sol, si pot ser entre tres millor que un, perquè si va un doncs el pot convertir en vampir, i bueno, té aquesta part.
Segurament tots els oients del Quimèric saben, tenen referència de Dràcula, no? Ho han llegit, ho han vist les pel·lícules, però si algú no ho conegués, es pot jugar igualment? Vull dir, és un joc igualment senzill?
Sí, perquè tothom coneix, al final és un vampir, tothom suposo que coneix.
La imatge del vampir la tenim tots,
clar,
no?
És, qui més qui menys sap el que és un vampir.
És el vampir típic i tòpic que mossega i es converteix en boira i en rates i desapareix i només surt de nit, a més. Vull dir que no és un vampir de crepúsculo, eh? Perquè surten de dia i brillen.
Sí, això no són vampirs.
No, és un vampir,
això ni són res.
Exacte, correcte, correcte.
I acabem amb el quart joc del dia, Arcadia Quest. Si no m'equivoco, també té a veure amb vampirs?
No, Arcadia... No? és un
quasi.
Joc... És, no, però... Sí, no, alguna, depèn,
algun
depèn.
Algun vampiret em sé que surt.
Sí, home, sí. Són, sí. Arcadia Quest és una altra mena de joc d'espasa i bruixeria, però en aquest cas, la gràcia és que cada jugador, hi poden jugar quatre jugadors, amb tots els jocs que he comentat abans, són jocs que es juguen ben quatre jugadors, val? Poden jugar amb dos, però la gràcia és jugar amb quatre. Aquest és un altre joc d'aquest estil. En Arcadia Quest, cada jugador porta un gremi, val? Dintre d'una ciutat d'espasa i bruixeria. En aquest gremi són tres personatges i cadascun amb una habilitat específica. Llavors, tu, quan l'objectiu quin és? És un joc que també es pot jugar en campanya. En aquest cas no hi ha cap persona que faci de dolent. És tots contra tots, val? I és una mena de, com us ho diria, de conquista la bandera, no? D'agafar i de, escolta, hi ha un objectiu, qui aconsegueixi aquest objectiu guanya. Quin pot ser l'objectiu? Doncs potser dintre d'aquesta ciutat que s'ha construït en el joc, que també vas ensamblant losetes i vas muntant un escenari que és tancat, doncs potser pot ser matar aquest monstre que és molt fort, no? I bueno, doncs a veure, però a la vegada de matar el monstre també has d'aconseguir que aquesta facció d'aquí, aquest gremi, perdi un personatge. Per tant, com ho faig? Agafo i mato un personatge seu, faig que el monstre...
O sigui, se'l mengi per mi, no?
Sí, li provoca uns moviments, perquè el joc, els monstres es van movent en funció de com se mouen els personatges. Per tant, pots provocar una situació i dir, bueno, jo l'ataco el monstre, però me'n vaig, i resulta que quan, com que m'he apartat prou i hi ha aquest altre del gremi oponent que està al costat, el monstre atacarà amb aquest d'aquí perquè està enfadat, no? Doncs va una miqueta... És molt tàctic, no? En el sentit de que a veure per on m'amoc, a veure què faig, a veure quines armes faig servir, quan les faig servir, perquè quan les he fet servir després no em puc moure, perquè les he de recuperar, com si diguéssim, i llavors és molt tàctic, és molt tàctic.
I durada també del
aquest, joc? Aquest, però dos o tres horetes t'hi pots estar, eh? Sí, t'hi pots estar.
També una tarda llarga, eh?
Sí, sí. També depèn de les persones amb les que juguis i del temps que vulguis, bueno, si te vols pensar més estratègia o menys, i, bueno, si ets més expert o menys, però una persona... Les regles no són gaire complicades, però sí que dos o tres horetes te les pots estar, sí, sí, sí.
El que mirava l'Iker, perquè tenia algun dubte.
No, era perquè, com el que has comentat, m'ha fet pensar que potser els jugadors tenen un objectiu en particular que no es coneix.
No.
Que només el coneix el jugador.
No, en aquest joc l'objectiu és en principi, amb el joc estàndard, és un objectiu únic per tothom. Que és matar el monstre o aconseguir tants tokens de tresor o que aconseguir aquest arma o aquest objecte que està amagat a no se sap on i ens has d'anar buscant. Com que són diversos escenaris i hi ha ampliacions i hi ha campanyes, val? Sí que pot ser que en algun mòdul te posin que tu tens aquest objectiu particular, val? A part d'algun altre. És a dir, que pots tenir un objectiu que és aquest és el comú per tothom, però si fas això d'aquí, a més, aconsegueixes guanyar la partida. Però, en principi, el normal és fer-ho d'aquesta manera.
Vale.
Doncs hem fet un repàs a les quatre recomanacions que ens ha costat el Ricard de Benito, de la botiga Snafu. Ricard, i et tornem a convidar per seguir descobrint jocs de taula, que veiem que és un univers molt ampli
i tenim
molt per parlar.
No s'acaba mai això, vull dir, cada vegada n'hi ha més. El tema és trobar-ne, que has de trobar el joc que t'agradi a tu i que, bueno, que t'ho puguis passar bé, no? Perquè és que n'hi ha tanta cosa que és fàcil triar alguna cosa que no t'acaba de convenir. comença.
Jo, de moment, avui em quedo entre el Pandèmic i el Descent Viaje a les Tinieles,
el Pandèmic.
Sí, jo...
aquestes coses més fosquetes.
De tots aquests, us recomanaria, però molt, 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 i a més és un joc que, si mireu reviews i ressenyes, està, la primera edició que va sortir el 2008, és un joc que és dels que està a les primeres llistes, val? No per la temàtica, més que per la temàtica, perquè és molt divertit.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs prenem nota.
Molt bé.
Moltes gràcies,
vinga.
Ricard, que vagi molt bé.
D'acord.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de literatura, però també de música i de jocs de taula. Tornem la setmana que ve amb molt més contingut, no us el perdeu. Seguiu-nos a les xarxes socials, com sempre, que us anirem facilitant noves pistes de què us esperen els Quimèrics següents. Adéu-siau.